Seguimos adelante con nuestro espacio de la mañana de hoy. Bueno, hoy vamos a hablarles de cocina. Anem a parlar-los de cuina i anem a fer-ho amb Juan Salvador Gallà. Ell, a banda de ser col·laborador de la cadena COPE en la nostra veïna localitat de Dénia, doncs ara el tenim nosaltres perquè ha escrit un llibre. Un llibre que a mi m'agradaria que ens contara molt la seva història, perquè es diu Cocina con Historia, Recuerdos de mi Infancia. Juan Salvador, bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Bueno, Juan Salvador, conta'ns una miqueta, perquè el fet d'escriure el llibre, el naixement del llibre, té una història molt curiosa darrere, no?
Sí, jo fa 3 anys... Jo he sigut sempre molt aficionat al tema de la cuina, però la cuina casolana, la cuina arrima al foc, la de l'abuela. Em vaig criar en els vuelos i això em porta que recorde aquells temps. Estem parlant de l'any 63, que un ja ha semblat algun arbre, com aquell que diu. Entonces, va ser curiós perquè intentant buscar paraules sobre temes de cuina valenciana, com per exemple el bull, pebreretes, en fi, elements de la cuina nostra, vaig veure en Google de que no havia res. És a dir, era impossible trobar qualsevol cosa relacionada a la cuina valenciana. La cuina valenciana, després m'he donat compte de que està deixada un poc de la mà de Déu durant molts anys, no sé per què. O sí que sé per què.
Bueno, perquè som així.
Però som així. El men fot sempre està ahí. Però entonces, claro, al veure que no havia res, vaig formar un grup en Facebook, que és cuinavalenciana.es, del qual, posant això, el link es pot accedir a ella, que, per cert, avui som 41.600 persones publicant tots els dies receptes. És a dir, no és un grup típic de fotos cheque bosta al plat d'arròs, sinó que té que posar la recepta del plat d'arròs. Entonces, a partir d'ahí, pues bueno, vaig crear un blog que es diu El fum de la ximenera, en X, i allí vaig començar a publicar receptes que jo me'n recordava d'elles i vaig veure que tenia molta acceptació.
Sí, receptes d'aquelles més tradicionals, més antigues, no?
Sí.
De les que habitualment no trobes en un restaurant, però sí que recordes que de menú les has menjat.
Exactament. A part d'això, sí que veig que a partir d'ara, pues, per exemple, l'arròs en fava pelar, hi ha hagut alguna institució que en algun acte oficial pues ja volen potenciar-lo. És a dir, estem recordant plats que avui, ja dic, són difícils de trobar, com tu dius. A partir d'ahir, pues, va ser una cosa curiosa, de que anava a escriure la recepta de ma abuela, que era la de perdiu en tomaca, i entonces se me va vindre a la memòria el com ma abuelo va anar a caçar la perdiu, i em va vindre això, el flash este, al cap. I entonces vaig escriure la recepta, però contant la història de com s'havia anat a caçar la perdiu per acabar en la casola. I això va ser el naixement
d'aquest llibre, no?
De històries, recuerdos de mi infància, Cocina con Historia, que és un llibre, pues, que tot de receptes tradicionals, en el qual cada recepta porta la seva història, del per què i del per què.
Vaja, que no és un llibre de receptes a l'ús.
El que sí que dic és que si seguissis...
Sí que és cert que n'hi ha moltíssimes receptes, però a banda del que és la recepta dels ingredients i com cuinar-lo, te venen ressemblances, no? de què recordes tu de cada plat.
Exactament.
O de com se feia. No?
És a dir, menjar-se menjava tots els dies, conforme se podia, i clar, en poquetes coses se feien uns plats increïbles. Entonces, pues bueno, recordar sobretot el temps rural d'aquell entonces, perquè quasi tots els escrits estan fets en una caseta de camp, en el qual hi ha un apartat especial a l'escaldar de la pansa, que era molt tradicional en la Marina Alta, i entonces, pues, es reviu, per exemple, un dia que des de les 6 del matí s'escalda per acabar torrant en les brases del fornet, i, en fi, és un llibre diferent, costumbrista, en el qual, pues, bueno, la gent major recorda perfectament aquests temps, i els joves, pues, s'assombren de veure com se vivia abans. una cosa que em va alegrar molt, que vaig anar a... em van convidar a un col·legi de xiquets de 6-7 anys i que estan en el, involucrats en el tema de la cuina, i els vaig fer un poc un resumen de com es vivia antes. I clar, el tema del cresol, el tema de que no havia llum, no havia aigua potable, i els xiquets me feien, i en sense llum, com podíeu viure, no? No se ho poden imaginar. Però, bueno, el llibre és fruto i un homenatge a tots aquells que en aquells temps durs, pues en poquetes coses, feien uns menjars excepcionals.
Efectivament, perquè a més, encara que són coses molt de casa, no? Sí. El resultat de la cuina ha estat fantàstic. Juan Salvador, conta'ns una mica com ha sigut l'experiència d'editar aquest llibre, perquè n'hi ha un fum de receptes.
En aquest llibre, concretament, hi ha 60 receptes. Tinc un segon llibre preparat de 60 receptes més, també en les seues històries, però volia provar a veure com anava el tema. La veritat és que no va mal, però el que sí que m'ha donat compte és que és molt difícil vendre un llibre.
Sí.
Avui el telèfon, l'internet, etc. fa molt. El llegir és una cosa que...
costa més.
Costa molt. Entonces, jo, gràcies a Déu, pues, la gent m'ha acompanyat prou, gràcies al grup de Facebook i del blog. I bueno, avui, el que et deia abans de que en Google no trobàvem paraules referent a la cuina valenciana, avui te puc dir que n'hi ha més de 2,5 milions de referències constatades, de busques, en el qual ha aparegut algo que jo he escrit. Bueno, això ajuda, no sé. La meva idea és posar en valor la nostra cuina, recuperar receptes molt antigues i a partir d'ahí pues que la gent juzgue i llisga, si pot, el meu llibre.
Juan Salvador, d'una banda tens l'experiència d'escriure, però a més cada recepta ven la seva fotografia.
Sí, està cuinat, perquè jo cuine, i entonces...
Sí, sí, a més en el revers del llibre te veiem ahí en el teu retrat cuinant.
És a dir, jo el que faig és, inclús en alguns restaurants d'estrelles, Repsol i coses d'eixes, pues, a cuinar en els xefs, ensenyant-los a fer algun tipus de recepta tradicional, i després ells han innovat en un plat meravellós, però que han agarrat... Per exemple, vam fer bullanceba, que és un plat que avui encara es troba en alguns bars. Pues jo vaig cuinar el bullanceba i va haver un López, concretament, d'un restaurant molt famós, que em va agarrar, ho puc contar perquè està publicat, va agarrar una ceba tendra, la va passar al forn, després li va llevar el cor i la va rellenar en el bullanceba. I va presentar la decoració en el plat i en el caldet del bullanceba. Te puc dir que era una glòria bendita i la presentació claro. Més encara. És a dir, que per ahí és el que anem. És a dir, hi ha plats tradicionals que sí que se poden fer en l'alta cuina, innovant-lo i presentant-lo d'una altra manera.
Clar, es tracta de recuperar el sabor, que és el que importa.
Exactament.
I a lo millor el format, canviar el format de la presentació, que és el que també d'alguna manera te fa més
Correcte.
O menys cridaner un
Clar.
Plat. I ara què, Juan Salvador? Perquè ens dius, tinc 60 receptes més preparades. Però
sí.
De què depèn que pugui veure a la llum aquest segon llibre?
No, jo crec que per Nadal que ve donarà, el treurem, el segon llibre. I, en fi, jo penso que la gent pues, l'acceptarà, igual que ha acceptat este. I bueno, pues, dir-te que tinc una pàgina web en la qual es diu Rebost Online, on se pot adquirir el llibre, i el porten a casa en seguideta. I aquí,
allí
per exemple,
poden adquirir el llibre, però a més poden connectar directament amb la teva pàgina de Facebook,
exactament,
en el grup,
sí.
O poden accedir al blog.
I aquí en Gandia, per exemple, en la llibreria Rico, pues, també està en la venda.
També està.
O sigui, el que vulgui acostar-se, tingui interès en el llibre, perfectament pot anar allí.
Poden anar allí. Per cert, parlant del llibre, 60 receptes on hi ha una mica de tot. Perquè,
sí.
Anem a veure, és cuina tradicional, efectivament, però la cuina tradicional valenciana, la de casa, la de, pues això, la de fa uns quants poquets anys, tenia de tot. Té dolç, té salat, té plats d'estiu, d'hivern, de primavera... Aquells que es cuinaven, per exemple, en Setmana Santa, que eren tan típics...
És que ahí és on anava jo. És a dir, el procés arranca en l'estiu del 63, però la meva manera d'escriure és, diguem, una recepta a la setmana. Entonces, a raïs d'ahí, el temps és el que marca a mi què és el que se menja. És a dir, en Pasqua mengem faves i carxofes, alhora, en l'estiu, quan escaldem, pues, torrem, els fornet de coure pa, perquè antes es couia el pa per a tota la setmana, i s'aprofitava aquest dia per fer les coques.
Efectivament.
O també per a fer les bajoques que diuen al coll, que si són pebreres farcides, pues bueno, també aquest dia també se feien les bajoques. Se conta un poc com se feia, perquè antes la, no és com ara, que havia verdura tot l'any.
No, abans tenia que ser... Per això es diu la de temporada.
Exactament. Perquè antes se tenia que cuinar molt en el que se tenia. Entonces, l'estiu era, vamos, era una festa perquè teníem la hortalissa en plena funcionament. Però si en canvi van saber guardar aquestes verdures. Entonces, per exemple, secaven les basínies i les pebreres i les tomaques. Les basínies i les pebreres seques en canyissos feien la borra, que després la rehidrataven i cuinaven en ella. Les tomaques seques, no cal que parlem d'elles, la quantitat de plats que se poden fer en la tomaca, perquè no havia tomaca, sinó era la de penjar, que tots, tenien, els que tenien sort de tindre hortalissa, pues, penjaven les tomaques al sostre i allà tenia la tomaca que havien de passar tot l'hivern. I després estava, diguem, la matança, entre comilles, que era que tots els animalets que havien tingut durant l'estiu en la caseta de camp, sobre setembre, final de setembre, feien la matança i després feien el frito. És a dir, fregien la carn salaeta i la cobrien després en oli, i aquesta orsa d'oli és la que donava pas al normal menjar de carn de tot l'hivern.
De tot l'hivern, efectivament.
Quantitat de plats d'arròs caldós en un trosset de frito per persona, m'enamoré menjar jo, no t'ho pots imaginar. Perquè, per exemple, jo sempre recorde que a mi m'agrada sempre molt les xulletes de corder, i aquí no, no?
Clar.
Bueno, pues, jo no
Ui,
sé...
són molt accessibles, però en èpoques
aquella,
era...
Entonces, ja t'he dit que no sé qui li va dir a ma abuela que les xulletes de corder eren bones per a l'estómac, i resulta que jo totes les setmanes em feia mal l'estómac perquè em compraren dos xulletes al xiquet i en tomaca bullida, la torraven, i en tomaca bullida perquè era per a desinflamar l'estómac, i jo era privilegiat, vamos, que menjava xulletes torraes, perquè en ma casa no, era el frito i sobretot els salassons,
sí.
La tollina salada... Tot això era el menjar d'entonces.
Clar, que era lo que en aquell moment, i com bé dius, en una casa sense electricitat ni aigua corrent, uno tenia
ni
que
sobreviure
d'aquesta manera.
Ni res de res. És a dir, el vi baixava en temporal el pou per a refrescar-lo. És a dir, que així no es vivia. I es vivia molt feliç,
Sí, sí, no faltava de res. No faltava de res, no. Hi havia de tot.
Ja s'hi procurava que no.
Juan Salvador Gallà, moltíssimes gràcies per haver estat avui. Nosaltres, un plaer.
A vosaltres.
Tornarem a estar en contacte, a veure com evoluciona
aquest
segon llibre.
Per qualsevol cosa que vulgueu, aquí estic.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
A tu, bon dia.